la seguretat dels ciutadans i amb la i amb l'antiterrorisme és massa seriós.
El número 2
no poden fer, no es poden fer aquestes coses.
El número 2 del PP a Badalona, que era ahir el nostre convidat, reconeixia que tots havien de ser prudents, també el ministre Fernández Díaz.
Tots. Amb aquestes coses hi pot jugar, amb aquestes coses.
Bé, doncs, amb aquest comentari ho deixem. Moltes gràcies, Anna González, per haver-nos acompanyat. És la candidata d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa Pirates. Em sembla que no em deixo res en la sigla de la candidatura. Com sempre diem, en sentit neutre, que vagi molt bé, que vagi molt bé pel bé de l'Hospitalet. No direm que guanyi el millor, perquè això es diu en futbol, però que guanyi els que vulguin els veïns i veïnes de l'Hospitalet de Llobregat.
Que hi hagi un bon govern.
Exacte, que hi hagi un bon govern. En una ciutat molt important, la segona més important de Catalunya, i com deia la candidata, de les 10 més grans d'Espanya. Gràcies, Anna González.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres tenim moltíssima il·lusió, molts projectes, i considerem que podrem fer una bona feina.
Doncs que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda també, senyor Salvador Aragonès. Adéu-siau.
Bona tarda.
Passa un minut de les 8. Repassem l'actualitat del dia.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
S'ha restablert el servei a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona, que havien estat 4 hores i mitja aturades. La segona incidència ferroviària del dia, després de la que hi ha hagut a Rodalies. Un error tècnic en el sistema de control ha deixat aturats 7 combois d'aquestes línies del metro que han quedat inutilitzades entre la Sagrera i Can Zam i Gorg, a Badalona. Es tracta de línies automàtiques sense conductor. També us expliquem que la incidència de Rodalies ha afectat 80.000 usuaris i ha provocat retards tot el matí, segons les dades que s'han conegut. El govern català exigirà, segons ha dit el conseller Santi Vila aquest migdia, el traspàs complet de Rodalies si la incidència no se soluciona en pocs dies i no hi ha un compromís que això no passi més. Hi ha hagut una reunió que Vila ha qualificat de tensa amb el president d'ADIF aquest migdia. ADIF és el gestor d'infraestructures ferroviàries del Ministeri de Foment. I el Tribunal Suprem ha ratificat avui l'entrada a la presó de l'exconseller i exalcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Ausàs, acusat i condemnat per contraban de tabac. Ausàs, que també ha estat acusat i condemnat per pertinença a grup criminal, també haurà de pagar una multa de 195.000 euros. D'aquesta manera, la decisió de l'alt tribunal comporta l'ingrés immediat d'Ausàs a la presó. I finalment us expliquem, com dèiem ara fa un moment, que que el jutge Santiago Pedraz ha decidit no reobrir la causa sobre la presumpta xivetada de la Policia Nacional. El jutge assenyala que, segons la Fiscalia, no es va posar en risc la integritat física de cap agent dels Mossos. Ja tenim a l'estudi de Ràdio Estel, després del repàs a l'actualitat, el nostre company Òscar Merino. Bona tarda.
Què tal, Ignasi? Bona tarda.
Què heu preparat per a bàsquet al dia a les 9?
Doncs entrevistem a Ricky Rubio. Avui també analitzem tota la NBA amb el professor Garriga i parlem amb Sal Barco, jugador del Breogán, de l'Ourense, que demà juguen el primer partit de la final del playoff d'ascens de la Lliga Endesa contra el Breogán. Tot això a partir de les 9.
Que vagi bé el programa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Us deixem ara amb el programa d'Economia Plusvàlua i amb la Carla Gràcia. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. Us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. La Fórmula Estel torna demà divendres a les 8 del matí.
Del 28 d'octubre al 7 de novembre, el Club Més Amics t'anima a descobrir l'antic imperi persa. Vine a Iran amb nosaltres i viu un viatge en el temps que passarà per una natura espectacular, una cuina sofisticada i la descoberta del patrimoni dels cristians armenis d'Iran, entre altres. Del 28 d'octubre al 7 de novembre, Iran amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre, assabenta't de tota l'actualitat de la jornada d'eleccions a Ràdio Estel. Especial Eleccions Municipals 2015, amb el seguiment de les principals capitals autonòmiques i totes les estadístiques, notícies, previsions i resultats de la jornada. Especial Eleccions Municipals 2015 a Ràdio Estel. Aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. Nelson Mandela afirmava que erradicar la pobresa no és un acte de caritat, sinó un acte de justícia. La pobresa no només porta a les necessitats físiques, sinó també a l'exclusió social i a les necessitats emocionals i espirituals. En un moment on l'índex de desigualtat social va en augment i la pobresa derivada de la crisi s'ha estès a moltes capes de la nostra societat, cal parlar, i en profunditat, sobre com erradicar l'exclusió social. Per aquest motiu, avui hem preparat un programa especial per tal de desxifrar els motius, les bases i les opcions de sortida per l'exclusió social i perquè tota la nostra societat sigui més justa, integrada i humana. Per aquest motiu, hem convidat avui a la senyora Núria Gispert, expresidenta de Càritas Barcelona i Càritas Espanya, amb qui començarem l'entrevista per tot seguit obrir tertúlia amb els nostres tertulians d'àmbits ben diferents, però relacionats. Així comencem, doncs, el nostre programa Plusvàlua, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el nostre tècnic Jordi Carretero. Qui els parla, Carla Gràcia. Comencem, doncs.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
La mostra més punyent del drama de la crisi actual és el fort increment del nombre de persones que han passat a formar part del col·lectiu de gent en risc de pobresa, avançada de l'exclusió social. Així comença l'editorial d'avui del senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. En poques paraules, un augment molt important de ciutadans que, perduda tota esperança, estan molt a prop de la dramàtica situació de ser exclosos de la societat. Els resultats de la situació econòmica actual queda a la vista. La precarietat laboral i l'atur, els desnonaments i la impossibilitat de disposar d'un habitatge, la manca d'ajuts a persones grans aïllades i tants d'altres casos que conformen un panorama al qual tota política social pública hauria d'enfrontar-se de manera prioritària a la recerca de solucions. Cal, en definitiva, abordar seriosament la manca de cobertura de les necessitats bàsiques materials dels ciutadans. Es fan grans discursos i molts s'omplen la boca dels grans avenços d'economia i tecnologia en els darrers anys. Però no es mira cap avall i s'avalua si això ha estat per a tothom o bé si hi ha un conjunt de ciutadans que en queden al marge. I la solució no és un problema de recursos, és simplement una qüestió d'establir prioritats. Perquè De segur que el volum de recursos que genera l'activitat econòmica en la nostra societat ha de permetre reduir la pobresa i eliminar l'exclusió. Només faltaria una sensibilitat verdadera i una voluntat real per resoldre el problema de l'exclusió. En primer lloc, cal frenar aquest procés accelerat de creixement de la desigualtat que comporta un increment de les situacions de pobresa que a la llarga deriven en situacions d'exclusió social. Una bona part de la societat està certament compromesa cap al drama de l'exclusió i en són bons exemples les tasques dels assistents socials i d'un bon nombre d'entitats que dediquen els seus esforços a minorar el problema. Però no és suficient. Hi ha d'haver una major implicació de les polítiques socials públiques per solucionar-ho, que passa per una dotació de recursos necessaris i accions precises implementades amb empenta i dedicació. Com no podia ser d'una altra manera, l'Església ha estat sempre amatent a aquesta problemàtica i un exemple ben il·lustratiu és la tasca realitzada per Càritas, que tot i els recursos limitats dels quals disposa, però gràcies a un nombre molt elevat de voluntaris, desplega una meritòria acció de cara als desvalguts de la societat. Precisament avui hem convidat a la senyora Núria Gispert, expresidenta de Càritas Barcelona i Càritas Espanya, perquè ens parli d'un tema tan profund, tan arrelat, ja podríem dir, fins i tot, a la nostra societat, i que cal començar a visualitzar-ne la solució. Bona tarda, senyora Gispert. Gràcies per acompanyar-nos avui. Senyora Gispert, jo volia preguntar-li d'entrada què significa per vostè i què implica l'exclusió social.
Mira, jo primer de tot voldria partir d'una cosa, de què és la pobresa, per dir-ho així, que és el que porta aquesta exclusió social. Jo penso que és el conjunt de barreres que fan una vida indigna de la persona. Aquesta, per mi, és una definició. Hi han moltes causes que moltes vegades jo crec que no les sabem trobar o només parlem sempre de la cosa econòmica o de la cosa alimentària. Jo penso que en aquest moment hi ha el problema de l'atur, que és el primer problema i surt en totes les enquestes, el problema de l'habitatge, que és un altre problema important, el problema de l'alimentació, per això aquí, per exemple, hi ha Banc d'Aliments, que és un dels puntals importants que té la societat en aquest moment. També l'entorn. Jo crec que no es pot fer una operació individual, sinó que s'ha de fer una operació col·lectiva, una operació de tot l'entorn, un entorn, per exemple, que sigui degradat, o sigui, l'urbanisme, per exemple, és una cosa que moltes vegades no hi pensem, i en canvi és una de les causes que fa més pobresa encara, no? L'urbanisme, hi ha d'haver-hi també una igualtat de prioritats per tothom, després tot el tema de la salut, la gent, la salut ha de ser universal, i després tot el tema de l'educació. El tema de l'educació, per exemple, hi ha moltíssims estudis que diuen que tot el tema primària, encara els nanos van a l'escola, però després de la primària ja no apareixen per l'escola. Aquesta ha sigut una de les causes. A més, tot el de la bombolla immobiliària va portar un greu problema, perquè molts, en aquell moment, xicots que tenien 17, 18 anys, es van posar a treballar de guixaires, que en aquell moment els hi donaven 3.000 euros al mes. Una fortuna per ells era una fortuna. Mm-hmm. I es van pensar que aquella fortuna era per sempre, i aquella fortuna era per l'obra. Per això va començar tot el tema de la bombolla, va començar tot el tema de l'habitatge, etc. I avui tota aquesta gent està sense estudis. Alguns s'han pogut tornar en reemprendre però amb dificultats, o estar per al carrer, o estar buscant ferros, o estar posat a dintre de magatzems, etc., que encara a tota la zona, per exemple, aquí a Barcelona, tota la zona de Sant Martí, etc., és una zona que encara queden fàbriques desocupades on viuen d'una manera miserable, en sense cap qualitat de vida, en sense cap servei, no hi ha servei d'aigua, no hi ha servei de llum, etc. Jo crec que tot això és el que implica l'exclusió. O sigui, quan una persona es troba en una d'aquestes situacions, que em sembla que és la pregunta que em farà després, quan una es troba en una d'aquestes situacions, és aquella persona que queda absolutament exclosa de la societat. Què podem fer davant d'aquest fenomen? Jo crec que davant, i a més, hi ha hagut tot el tema de la crisi, aquesta crisi que mai ningú recorda d'haver-ho vist. Ahir, per exemple, em donaven unes xifres a la televisió que, per exemple, de refugiats, hi ha 50 milions de refugiats, més que quan la Segona Guerra Europea, i aquesta gent va parar en sense papers, són els immigrants que passen aquí. Jo em dedico, ara estic jubilada, però em dedico bastant a tot el tema aquest de la immigració, i veig que inclús el que es diu de que molts han marxat, etc. No. Una vegada vaig preguntar amb un immigrant que estava allà a la plaça Catalunya i dic, tu no tienes trabajo? Diu, no. Dic, però no pienses marxar-te, a lo mejor en tu pueblo, no lo podies encontrar. Diu, mire, diu, no lo voy a hacer. Diu, ¿sabe por qué no lo voy a hacer? Diu, mire, ve, allí hay una fuente. Diu, yo en mi pueblo, para tener un vaso de agua, he de andar 12 kilómetros. Aquí hay comedores municipales, hay comedores de entidades sin afán de lucro, todo esto, por tanto, tengo la comida asegurada. Y si voy recogiendo pues papeles o voy recogiendo hierro, etcétera, todas estas cosas, pues la mejor me puedo sacar para dormir en una habitación. Y es clar, vull dir, tu què li has de dir? Ell té una vida molt més digna que no la tindria... Esclar que voldria treballar, però té una vida molt més digna que no pas la que tindria en el seu poble d'origen. No?
Però no n'hem de tenir prou amb això.
Escolti'm, jo penso, i això sí que ho tinc més clar que no s'ho pot imaginar, inclús a vegades em fa por això, de no ser prou... Jo penso que hem de seguir molt la gent que ens ve, o sigui, els serveis socials han de jugar un paper molt important, siguin de la Generalitat, siguin de municipals, siguin d'entitats religioses, etc. Han de jugar un paper d'aquella persona que ve i explica el seu problema, a veure, no veure-ho també tot el seu entorn, com es pot... O sigui, quan un té gana li has de donar menjar, i això, evident. Però després hem de mirar com està el seu home, si té feina o no té feina, quines possibilitats hi ha, els seus fills van a escola, no van a escola, etc. Com està el seu habitatge, etc. I amb tot això, i amb tot el conjunt, i amb tot el que nosaltres el podem introduir a dintre de la vida comunitària, amb tot això, jo crec que podem anar a fer avançant i buscant, evidentment, a veure, jo què sé, si pot fer un curset, jo què sé, per exemple, hi ha persones pues, que anirien a cuidar, com si diguéssim, un malalt, però no l'han cuidat mal, i no ho sabrien fer-ho, doncs pues, vinga, cursets per ensenyar a aquestes persones, cursets per ensenyar a guisar. Escolti'm, la meitat de la població d'aquí a Barcelona, quasi bé, a partir dels 70 anys, viu sola. Això pues, és un altre drama molt important.
La meitat, que es diu ràpid.
Val. Pues, viu sola. Llavors, què es pot fer? Pues, jo crec que a veure si a través d'aquestes entitats, a través del voluntariat, etc, es pot fer companyia, es pot ajudar. Però per ajudar has de saber com, jo què sé, com s'abasteix una persona que té unes certes deficiències, la manera...
Cal una formació.
Cal una formació. I, per tant, jo crec que això també donaria, si fossin capaços, molts llocs de treball, no?
Senyora Gispert, amb la crisi que hem tingut, vostè parlava, no?, d'aquells nois joves que es van posar a treballar de guixaires, no?, i que ara no tenen treball. Hem vist com la pobresa augmentava, no?
Augmentava i ha canviat, eh? O sigui, a veure, jo crec que a l'època que jo, per exemple, vaig portar Càritas, etc, i els números, doncs, també ho podrien dir-ho, no? Aquella època, doncs, hi havia una pobresa crònica que és molt difícil, com si diguéssim, de treure, no? Ja ve heredada i encara que intervinguin, no sé, els serveis socials, el que sigui, jo crec que ja hi ha un gen a la persona. M'explicava un dia una directora d'una escola de la Barceloneta, que hi havia un nano que era bastant difícil i ell li deia, home, has d'estudiar, no sé què, bueno... I sap què li va contestar? Li va contestar. Llavors hi havia el Pirmi, ara ja l'RMI. Diu, el meu avi va viure del Pirmi, el meu pare també, jo també hi puc viure. O sigui que no cal que s'atabali. Bueno, doncs són aquestes circumstàncies. O sigui, jo crec que en aquest moment els que estan fent tot aquest treball tan magnífic i tot, jo penso que han sigut dadivosos i l'Església s'ha posat, per exemple, això que deia vostè per la introducció, ha fet un paper magnífic, tot el que està fent aquí a Barcelona, a Girona, ja s'està fent, vostè ho sap, el director, el senyor Ruga, vostè ho sap, que han fet això dels DACI, això de fer aquests supermercats, que jo dic per una manera. Ara hi ha aquí a Barcelona, em sembla que ja n'hi ha tres. Hi ha el de l'arxiprestat de Sant Josep Oriol, després l'arxiprestat de Ciutat Meridiana, i em sembla que s'està muntant una altra. I això és perfecte perquè això dignifica la persona, no és allò d'anar a buscar la bossa, després hi ha gent que la millor una cosa no la necessita i en canvi una altra o té una certa malaltia i no pot menjar d'una cosa, d'una altra, no es veu... O sigui, jo crec que el que hem de fer és, amb tota aquesta desquici que hi ha hagut, hem d'ajudar a fer persones. I fer persones... amb tot els temes, des de l'alimentació, per dir-ho així, que seria el primer, l'habitatge, la formació, la salut, l'educació. I així és com traurem l'exclusió social. Jo crec que aquest és un sistema important.
Senyora Gispert, vostè creu realment que es pot erradicar l'exclusió social?
A veure, del tot no, evident. Jo crec que sempre hi haurà una cosa que quedarà. Però sí que l'erradicació de la pobresa, jo crec que el que ve és de les prioritats polítiques. I el nostre deure és de prendre consciència primer d'aquesta pobresa. I hem de dotar les institucions, etc., els serveis socials per treballar. Han de tenir una dotació, si no, no poden. I treballar en xarxa. Això ajuda d'una manera molt important, perquè, a més, això que amb aquestes noves tecnologies que avui tenim, etc., es pot treballar d'una manera perquè no hi hagi absolutament cap mena de cosa de que una persona vagi al DACI d'aquí, de l'altre, etc., no? Sinó per tot un control que es pugui fer de tot això. I, a més, fer polítiques globals. És una altra cosa, una política... Ara, doncs, jo què sé, fem una campanya, doncs, evidentment, d'habitatge, a veure com ho fem. Fem una campanya de formació. Però això fem-ho d'una manera conjunta amb l'administració i tota aquesta gran entitat, bueno, o petites... Jo penso que és que Catalunya és un model important de gent que és solidària amb els altres. Jo crec que hi ha d'haver-hi una línia, per dir-ho així, de protecció social, que és aquesta que dèiem, doncs, evidentment, el menjar, etc. Una altra de promoció social, a veure com aquesta persona que ens ha vingut, o aquest grup de persones, com ho podem fer-ho, quin paper ha de jugar, per exemple, el regidor del districte a dintre d'aquell barri, a dintre d'aquella zona que sap que està més degradada. Jo crec que hi pot jugar un paper important de promoció allà, fer els equipaments, ajudar a les persones, les facilitats, etc. I després també una promoció comunitària. Jo crec que aquestes serien, per mi, les, no sé, d'una manera molt, molt d'això. I finalment voldria dir només una paraula. Que hem de posar l'economia al servei de la política.
I de les persones.
I de les persones, clar. Perquè una cosa ve l'altra, eh?
Aquí, senyora Gispert, a la seva edat ens revoluciona a tots, eh? Els tertulians ja no podem callar. Té una força i unes ganes de canviar el món, que és d'envejar. I per això mateix volíem que hi fos avui el Plusvàlua, per parlar-nos una mica de l'exclusió social i de com es pot treballar per erradicar-la. Hem convidat avui amb nosaltres, els tertulians, per parlar d'aquest tema, el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia i president del Banc dels Aliments. Bona tarda.
Bona tarda.
Que també amb aquest èmfasi, no? Hem de posar l'economia al servei de les persones, que és el que diem cada setmana des del Plusvàlua. També hem convidat el senyor Claudi Cervelló, filòleg, conseller municipal del districte de Sant Andreu. Bona tarda.
Bona tarda.
I a la senyora Mireia del Pozo, advocada, secretària del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Tenim el plaer de tenir-la avui, sempre està darrere dels micròfons, organitzant, produint, i avui la tenim, doncs, com a tertuliana i consellera municipal de l'Eixample.
Bona tarda. Molt bona tarda, moltes gràcies.
Volia preguntar-los com creuen vostès, ja que la senyora Gispert ens ha posat uns deures llargs i extensos, com creuen vostès, des dels àmbits en els que treballen, que es pot erradicar l'exclusió social?
Bé, parlaré jo en primer lloc, però abans vull felicitar la senyora Núria Gispert per les seves paraules i sobretot per la gran feina que va fer durant molts anys al capdavant de Càritas Barcelona, Càritas Catalunya i Càritas Espanya. Va ser una tasca, diguem-ne, amagada, discreta, però molt eficaç. Perquè, com ella mateixa ha dit, inclús en èpoques de millor situació econòmica també hi havia pobresa. És a dir, i ella també ho ha dit, i estic plenament d'acord, que la pobresa i l'exclusió social no són fruit de la crisi que vivim. La crisi el que ha fet és augmentar la pobresa i l'exclusió social.
I anar però a no altres estrats, no?
Exacte.
De la societat.
Sí, però també existia sense crisi.
Tant.
Exacte. Ara bé, jo diria, la pregunta de vostè, senyor Carla, és com creu que es podria erradicar l'exclusió social? Bé, erradicar-la, evidentment, és una quimera. No sols és molt difícil, és impossible, pràcticament.
Però alguns temes que la pobresa és fins i tot hereditària.
Sí, però el que hem de fer és més que intentar lluitar contra per l'erradicació de l'exclusió social, el meu punt de vista és que hauríem de lluitar per la inclusió social. És a dir, que tots aquells que estan en risc de pobresa o d'exclusió, que puguin ser inclosos en la nostra societat. Això és el que hem de fer. I com ho podem fer, això? Evidentment, amb una mentalitat oberta, d'acceptar el que és diferent, acceptar en el que no té recursos, acceptar i ajudar-lo a portar una vida digna. Els bancs dels aliments, Càritas, Creu Roja i moltes institucions del tercer sector social lluiten per això. Però diguem-ne que som pal·liatius. Intentem rebaixar les conseqüències de la pobresa, de l'exclusió social. El que hem de fer és evitar-ne les causes. I com podem evitar-ne les causes? Exigint a les administracions públiques, és a dir, a les institucions, que lluitin contra aquestes causes, per exemple, amb un millor model econòmic i social. I, si volen, inclús els hi diria, jo proposaria tres mesures concretes, o quatre, més ben dit, tres mesures concretes, així per ser concret. Primer, el bonus salarial és massa ample. I últimament, amb les mesures d'austeritat i tot això, el bonus salarial s'ha ampliat, i sobretot s'ha ampliat per la banda dels que cobren menys.
La desigualtat és cada vegada més gran.
Més gran, mm-hmm. Sí. És a dir, i el bonus salarial, abans, sempre ho hem dit, el que cobrava 1.000 euros abans al mes era un...
mileurista.
Era un mileurista i estava vist amb cara de pena, i ara el que guanya 1.000 euros al mes el considerem...
Gràcies a Déu.
Exacte. Sí. És a dir, el bonus s'ha fet molt més gran, i això s'hauria de disminuir. Primera, és a dir, eliminar, reduir el bonus salarial. Que hi hagi bonus salarial, pues, segurament és necessari, però vull dir, però no en el nivell que hi ha ara d'amplitud d'aquest bonus. Segon, una fiscalitat més justa. Tenim uns impostos que ens graven massa a les classes mitjanes, a les classes treballadores, mitjana alta, mitjana baixa, i que grava molt poc, perquè dona moltes oportunitats d'escapament de les classes més afavorides, de les classes que tenen més diners. Hauríem de lluitar perquè aquestes persones també contribueixin a les despeses públiques, tant com els altres, i segurament de forma progressiva, i no ho és. Un altre exemple que jo ja he utilitzat aquí, en aquests micròfons, és la pretensió de que l'impost, l'IVA, sobre l'electricitat i sobre el gas no sigui del 21%. És inacceptable.
Són uns recursos bàsics. Sí.
Exacte, són recursos que necessitem i que no tenen per què ser gravats amb el 21%. Que paguem un 21% sobre una entrada al Gran Teatre del Liceu, segurament els de cultura també diran que ho troben excessiu perquè no promocionen la música. Però bé, però com que els que poden anar en aquell nivell són persones, diguem-ne, benestants, en aquest sentit, un 21% crec que és una de les formes que jo deia fa poc de contribuir les persones benestants a l'erari públic. I en tercer lloc, que el sistema de prestacions socials sigui millor. Perquè amb l'austeritat el que han fet és reduir moltes coses. La llei de la dependència s'està aplicant molt malament, si és que s'aplica, perquè no hi ha recursos. Les lleis d'ajuda en els minusvàlids, d'ajuda, estan quedant-se sense recursos. I el sistema de prestacions socials, en aquest sentit, va pitjor. Aquestes són les tres mesures econòmiques, podríem dir, concretes. Me'n falta una, i acabo, senyora Carla. Un pla de valors. Una millor situació o millor acceptació de que hi ha valors que s'estan perdent a la societat, un valor de solidaritat, un valor de justícia, un valor d'ètica, un valor de família, un valor d'aquest tipus, que ja no estem tenint, que estem menyspreant. I si s'instal·la una societat amb la qual els valors perden importància, jo crec que llavors la lluita contra l'exclusió social serà molt més difícil.
Jo crec que hauríem de començar a trucar als polítics del nostre país que ens escoltin en aquest moment, perquè les propostes són profundes, intenses i, a més, amb èmfasi, amb ímpetu i amb ganes d'aplicar-les. Moltes gràcies, senyor Arruga. Senyor Cervelló, vostè, que a més està o pot estar com a mig camí, no? Com a conseller municipal del districte de Sant Andreu, veu moltes coses, intenta fer el que es pot dins sí, sí. del que és un municipi, no? Com ho veu, tot
a veure,
això?
Efectivament, hi ha una responsabilitat ineludible dels polítics. Jo voldria reprendre una última frase que ha dit la Núria Gispert quan ha dit això de posar l'economia al servei de la política. Estic segur que ella deia pensar en l'economia en majúscules i la política en majúscules.
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Jo estic convençut que l'economia se'ns ha globalitzat, les organitzacions econòmiques se'ns han fet molt més poderoses que els estats. Anys enrere no passava i ara sí. Per tant, la política ara està amb inferioritat de condicions respecte a l'economia, això és una cosa que l'haurem de recuperar. Per tant, aquí totalment d'acord. tornant a intervenir després de la Núria Gispert i de l'Eduarda Ruga és difícil, però vaja.
Oh. Yeah. No et creus. No. Sí, sí. Ets tan amable com mentida.
No, no, no.
Segur que no, senyor.
El tema de les causes també estic molt d'acord. És a dir, la pobresa, l'exclusió social no és una cosa contra la qual calgui lluitar monolíticament, sinó que hi ha moltes causes. Vostè n'ha dit, senyora Gispert, moltes, algunes, jo posaria l'èmfasi, per exemple, en l'educació i la capacitació. Aquí és veritat que ho hem d'enfocar-ho no contra la lluita contra un fenomen, sinó d'ajudar persones, i cada persona que se'n pugui sortir amb allò que aquella persona pot fer. Potser aquell xicot que a la plaça Catalunya recollia ferros, doncs pot acabar enfocats a cap a un curs de reciclatge, d'aprofitament de material. Clar, potser no arribarà a ser, no sé, un metge, però potser trobarà una sortida per aquí. Hem de buscar de capacitar les persones, i cada un doncs, en el seu potenciant-lo, allò que vostè ha dit, de fer persones. I, finalment, és veritat que les administracions hi hem de posar-hi. Jo estic convençut que en aquest últim mandat a l'Ajuntament de Barcelona s'han fet moltes polítiques socials. Potser no s'ha explicat prou, o potser no s'ha vist prou, o potser simplement això s'ha de fer i no s'ha d'explicar més enllà del que s'ha d'explicar. Però la despesa en àmbits socials ha pujat moltíssim per sobre de molts dels anteriors governs. Sempre s'ha de fer més, sempre s'ha de buscar doncs, de que aquests recursos es destinin amb la màxima optimització, però jo penso que aquí hem fet un treball important l'equip de l'alcalde Trias. En d'altres àmbits no tinc tant coneixement, jo diria, pel que jo conec, que hi ha una sensibilitat important. El que passa que també s'ha de combinar, d'una banda, el fet de dir, escolta, dediquem recursos públics a ajudar els qui ho necessiten, però de l'altra també has de mirar de mantenir els ingressos. I llavors aquí a vegades hi ha discursos que dius, escolta, sí, hem de, el sector públic ha de destinar diners, però clar, d'algun lloc ens han de venir les misses. I llavors és quan dius, és que hi ha coses, el circuit de Catalunya, tothom critica els... Però clar, el circuit de Catalunya són uns ingressos per la ciutat i per la zona de Barcelona. Escolta, potser sí que hem de destinar 4, 5, 15 milions, però és que ens n'entren molt més.
Hi ha molt populisme.
Exacte, llavors aquí hem de tenir una mica de, escolta, potser també ens hem de cuidar de desenvolupar segons quines àrees que ens permetin equilibrar aquests dos fronts. Però, efectivament, és una responsabilitat, crec que la tenim assumida i intentarem doncs, anar-hi fent front tant com puguem.
Senyora Mireia Pozo.
Hola, bona tarda. Després de tot el que han dit, poc queda, però jo seguiré amb el discurs que feia la Núria Gispert, quan deia que fa molts anys hi havia una pobresa absoluta a nivell de només econòmic. I això, amb el pas dels anys, ha anat canviant i no afecta només estrictament a l'econòmic, sinó que afecta a tota una sèrie d'àmbits, l'àmbit laboral, l'àmbit residencial o d'habitatge, d'entorn, el formatiu, que aquest és summament important, i lligant-ho amb el que comentava el company Cervelló, doncs des de l'Ajuntament s'han fet grans labors, ara puc comentar una mica. Després hi ha la dimensió sociosanitària o de salut, com diu la Núria. Clar, és bàsic també que es cobreixin una sèrie de factors. Tot el que és la salut fa dos caps de setmana...
Estem parlant de drets humans.
Clar, és que aquí són els drets de les persones. És bàsic, o sigui, no crec que hi hagi una gran discussió. Tots estem d'acord que tot això s'ha de cobrir. Fa dues setmanes el banc farmacèutic feia una recollida de medicaments. El que recollia en aquest cas en concret era medicaments pel sense sostre. Clar, no són sempre els mateixos medicaments. La gent sense sostre té una sèrie de ferides que es necessita unes cremes especials perquè cicatritzin més ràpid que la resta de persones. Ens trobem en aquesta situació, anem a casa nostra, ens podem rentar, tenim aixopluc. Ells no, com el que comentava aquest immigrant que estava a plaça Catalunya.
Sí.
Doncs bé, no? Doncs estem parlant d'una pobresa que ja no és pobresa pròpiament, sinó és el de l'exclusió social que afecta a molts àmbits. Moltes vegades aquesta gent també hi ha el problema que es troben sols. La soledat, això és terrible, terrible. O sigui, per exemple, a l'Eixample ens trobem que cada vegada hi ha més gent gran. Més gent gran sola, que amb aquesta petita pensió que tenen no arriben a final de mes. I van a les botigues, vull dir, jo això ho veig, no?, a la verdoleria de tota la vida, a la carnisseria, doncs que a vegades demanen alguna cosa, com dient que, bueno, també...
Que és pel gosset o així, perquè els hi fa vergonya.
Sí. Em pots posar la carcassa, em pots posar... Bueno, aquestes coses. Jo crec que tots, des de la nostra posició, veiem gent d'aquesta en el nostre dia a dia. hauríem d'ajudar d'alguna manera. Una manera d'ajudar, no? O, com deia el senyor Arruga, hem d'evitar les causes. Ja començant des del començament. I quines eines? Doncs una eina per no arribar a que hi hagi aquestes exclusions socials, crec que és bàsic el tema formatiu i d'educació. Avui en dia cada vegada tenim més immigració. Doncs, per exemple, parlo de l'Eixample perquè és realment el que més conec i el que més sé que s'ha fet. Si el nivell d'educació dels nostres infants baixa, això vol dir que el dia de demà, quan vagin a buscar una feina, seran feines de nivells inferiors. Els hem de preparar bé. A casa seva no obtenen l'ajuda, quan arriben de l'escola, de que els ensenyin, primer, el tema de l'idioma, això, punt número 1. Però, clar, si ens posem a fer els deures, comencem a llegir, jo no en sé, vull que el meu pare m'ajudi, i el meu pare no em pot ajudar, perquè o no sap llegir o no entén l'idioma, tenim un problema gran. Doncs això, pam, evitem-ho, posem solucions. Doncs una solució, això ja fa anys que es feia a Meridiana, eren els companys de lectura o amics de lectura, padrinaments. A l'Eixample, des de fa 2 cursos, 2 anys, a la biblioteca Lola Anglada, això no havia passat mai. A la biblioteca Lola Anglada, que és de l'esquerra de l'Eixample, una zona que sempre s'havia considerat bona zona, s'està donant aquest servei. Aleshores, tenim una realitat que ha arribat a l'exclusió social a barris, a zones que no havien arribat mai. D'això hem de ser tots plenament conscients. Això hem de lluitar. Aleshores, el que comentava també el company Cervelló, tot el que s'ha fet a nivell d'ajudes des de l'Ajuntament, que potser no s'han explicat suficientment, al carrer Urgell, tocant pràcticament a Francesc Macià, Urgell en Provença, s'ha obert un DISA, un centre de distribució solidari d'aliments. Aleshores, que això s'hagi arribat a fer en una zona com aquesta, plantegem-ho. No, vull dir, tenim una realitat, n'hem de ser conscients, i per això des de tots els àmbits hem de treballar i anar tots units per ajudar les persones. Clar que sí, només faltaria.
Em deixeu dir una cosa?
Només faltaria, senyora
Gispert. No.
Estem aquí per escoltar-la.
Per això l'hem cridat.
No, perquè jo crec que, i vostè ho ha dit molt bé, de la classe mitja. O sigui, a veure, aquí passa una cosa, que és tot el que pot passar a l'Eixample. A l'Eixample hi havia, primera, molts professionals, molts. Metges, advocats, etc. La seva vida es pensava que s'allargava fins als 70 anys o així. Resulta que aquesta gent ara viu fins als 90.
85, 90.
Eren gent que no estaven a la Seguretat Social, perquè eren gent que obria cada dia la seva botiga, obria cada dia el seu despatx i ja està. I ell pensava, com havia passat durant molts anys, que ahorrant una mica, que això era molt català, això de la caixa d'estalvis, que la gent deia cada dia, però aquesta gent havia ahorrat, però tampoc una gran cosa. Doncs es havien trobat i deien, home, 10 milions de pessetes, 12 milions, 15, això em donarà, que llavors ens donava un 10%, o sí, amb això puc viure. Resulta que tot això s'han anat en borris. Els pisos no són de propietat, perquè fins als anys 60 la gent no va començar a comprar pisos, perquè la gent anava a pis llogat. Llavors, és clar, el lloguer del pis, ja aquesta gent ha viscut 90 anys, el lloguer del pis se'ls hi ha, com si diéssim, se'ls hi menja la mica de cosa que li poden donar, i estan en una situació molt desastrosa.
De precarietat total.
De precarietat total. Jo l'altre dia em vaig quedar amb el meu home és metge i vaig rebre un paper dient vols col·laborar amb el metge pobre? O sigui, una entitat que ha sortit per ajudar aquests metges que no estaven a la Seguretat Social perquè llavors no existia i que la seva vida s'ha allargat d'aquesta manera. Jo crec que aquí la Iglesia ja que hi pot ajudar, perquè aquesta gent, molts, eren cristians, practicants, etc. Pues, no ho sé, segur que els coneixen. De quina manera? La gent de l'Escala. Jo crec que es poden fer tota una sèrie de serveis que no són dintre d'aquesta gran cosa, doncs que els pot, no sé, que els pot ajudar com si diguéssim moltíssim. El capellà els va veure, el veí de dalt, el veí de baix, tota aquesta cosa ajuda molt, no?
A vegades és més el suport emocional. I saber que tens algú a qui anar a buscar.
Home, els antiquaris s'han fet rics de tot això, perquè aquesta gent s'ha anat venent doncs, tots els quadres que tenia, tots els mobles bons que tenia, tot això per anar vivint.
Sí, sí. És fonamental que aquestes persones tinguin un entorn.
Per això.
Ja sigui una família... Xarxa. Exacte, una xarxa forta darrere seu. El que passa que a vegades, psicològicament, aquestes persones s'acaben trobant doncs, que volen amagar-se d'això. Lògicament, és que és molt greu.
És el pobre vergonyant, aquest clar, és l'altre. Que tenim molts pobres vergonyants a Barcelona.
Sí, sí.
Jo volia preguntar-los, fa uns anys es deia aquella frase de qui és pobre és perquè ho vol. Amb la crisi ha canviat, això?
Ha canviat. Avui en dia...
O mai era així.
Jo parlo d'avui en dia. Avui en dia no crec que qui sigui pobre és perquè ho vol.
No.
No ho crec, ni molt menys, perquè s'ha produït com una roda, per dir-ho d'alguna manera. El fet de que hi hagi tant i tant atur, això ha generat que molta gent s'hagi quedat sense poder pagar la hipoteca. El fet de quedar-se sense habitatge, això és terrible. És terrible. No tens feina, no tens casa, que et trobes tot sol enmig del carrer o amb la parella i dos crios petits, que ens n'anem cap a casa els pares, que això es veu moltes vegades. I els avis tampoc tenen uns excessius recursos i ha de viure tota la família d'això.
A les jubilacions aguanten encara moltes famílies.
Sí. Jo no estic d'acord amb el que has dit, de que aquí és pobre és perquè... No és perquè vol. Jo crec que hi ha pobres que volen ser-ho perquè no volen treballar, no volen integrar-se. La mateixa senyora Gispert ha posat l'exemple d'aquella persona de la Barceloneta, em penso que era.
Era de la Barceloneta,
que ella això deia que era una exclusió social genètica.
Que primer vivia del PIRMI i ara viu de la renda mínima.
Clar, ella parlava d'exclusió social genètica, que no ho havia sentit mai, o que ja els hi ve de gent. Això sí, això sí.
Aquest sí.
Aquest tot
està
clar.
El problema està amb els que són empobrits. A causa de la crisi, que es transformen en pobres sense voler-ho ser. I aquest és el drama, perquè aquests canvien inclús l'estatus econòmic i social quan ells voldrien recuperar un estatus econòmic i social.
Que sempre l'han tingut, els d'aquests.
L'han tingut. I en segon lloc, respecte a les pensions, els pensionistes, més ben dit, abans els pensionistes eren un col·lectiu que s'havia de protegir, que s'havia de donar perquè puguin sobreviure i tal i qual. I ara sembla que molts pensionistes siguin el suport
exacte,
de molts altres.
Sí. És a dir, tota
el mateix
família,
que deia abans dels milauristes, ara passa també amb els pensionistes. I això ha provocat, per exemple, en el Banc dels Aliments ens hem trobat que ha pujat, malgrat la lleugera recuperació econòmica que hi ha ara, ens hem trobat amb un increment de la demanda, amb un increment del número de persones que hem d'atendre. Per què? Perquè persones que havien perdut la feina l'any 2012, 2013, etc., i que primer tenien un subsidi d'atur o unes reserves o uns pensionistes que els hi donaven a xucloc, ara s'han quedat sense subsidi d'atur, sense reserves i sense aquests pensionistes.
Sense la xucloc, que s'ha acabat.
Hi ha un exemple que em va dir una metgessa fa dos dies, i és que, diu, hi havia una persona que s'estava morint a l'hospital, una persona gran, i els seus fills em deien, això deia la metgessa, diu, no la deixi morir perquè ella, amb la seva pensió, vivim tots nosaltres. Si ella es mor, ens quedem sense pensió.
Ja
és
no
a dir, hi ha un
pensió,
drama.
És un drama, això és un autèntic
drama. És un drama. Ha de fer-la sobreviure perquè puguem cobrar o puguem viure gràcies a la seva pensió. És una situació realment dramàtica, però inacceptable al mateix temps.
Volia preguntar-los, perquè han donat moltes línies de treball. Estem, a més, en un any d'eleccions de governamentals, del poder central, autonòmiques... Són temes importants. El senyor Rugà plantejava valors, reduir el marge salarial, fiscalitat més justa, un millor sistema de prestació social en un moment de retallades. I jo volia preguntar-los... evidentment, l'educació. També parlàvem amb el senyor Cervelló, amb la senyora del Pozo. Per què tenim el sistema, el model econòmic que tenim i no es planteja, per exemple, una fiscalitat més justa, que és un tema que ha estat recurrent en molts moments?
A veure...
Tothom li dona la paraula a vostè, senyor
Cervelló. Sí, ja ho he vist, que hi ha una certa aclamació. Escolta, jo penso que, a veure, en el pla polític hi ha una revolució, hi ha un capgirament del panorama polític, han passat moltes coses a nivell polític, però jo penso que tot el tema social ha anat prenent la davantera. I que, per tant, si en aquestes properes eleccions veurem una cosa, serà la priorització o la presa de consciència d'aquesta realitat d'ajuda, de tots aquests drames i situacions que ara dèiem. Per tant, jo aquí ja ho anirem veient, però penso que els polítics serem capaços de fer el que se'ns demana, que és prioritzar aquest. En el tema fiscal és evident que hi ha aquesta justícia, aquesta injustícia, que aquí té més de 2 milions d'euros, em sembla que és l'import per constituir una societat patrimonial, doncs té molts mecanismes per eludir el tema fiscal. I, per tant, aquí també cal reconduir aquest tema. No sé exactament quines són les eines, perquè, efectivament, el sistema econòmic, com deia la Carla Gràcia, permet molts jocs i molts tripijocs, ben dit, però aquí haurem de veure, escolta, no pot ser que els qui més tenen puguin eludir el pagament d'impostos, i per tant tot recaigui en aquells que depenen o depenem, afortunadament per nosaltres, d'una nòmina. Mm-hmm. Aquí cal una reflexió i cal dir, escolta, els qui més tenen han de portar més i han de fer un esforç de solidaritat.
Perquè... Jo no estic tan segura d'això, de que... O sigui, jo crec que hi ha partits que són conscients, per exemple, és veritat, el que em dius de Barcelona, jo que sóc espectadora, per dir-ho així, pues t'ho firmo i et dic que sí, que s'ha dedicat molts diners a lo social, però jo no estic segura que tots els partits, si guanyen, facin això. Això és el que et dic, perquè, a veure... tenim un partit que mana a Espanya i això que va, per exemple, els jubilats teníem tots una targeteta que no pagaven ni un duro dels medicaments. En aquest moment estem pagant això. S'estan traient contínuament coses de la llista de medicaments que no entren ja, però medicaments, només d'això, pomades, això que parlàveu, pomada no n'entra ni una, per exemple. Clar, tot això què vol dir? Vol dir que si el jubilat guanyava A, ara guanya A menys tot el que li representen els medicaments. Per tant, jo no estic tan segura que segons qui ens mani faci aquesta opció pel servei social. I després hi ha una altra cosa. Farà, com tu has dit, molt ben dit, el que pot fer. Perquè és això, un ajuntament és com una casa normal i corrent. Entren uns diners del matrimoni o d'un, és igual, i en surten, i tu has de veure quines són les prioritats que hi ha. I jo veig que hi ha partits que la seva prioritat no és lo social. Per tant, no sé si serà o no serà així, o canviaran. Ara, quan és l'hora de les eleccions, tothom promet, etc. Després hi ha altres partits que no han manat mai i estan dient a l'oro i al moro, eh?
Aquí també em fa por, això, aquesta mena de populismes,
pues
que quan tu mires de fora pots prometre moltes coses que van...
Hem de posar en relleu que el partit que actualment ha estat tant a Barcelona com a Catalunya ha estat potenciant la cohesió social de la ciutat i ha estat prevenint situacions de pobresa, treballant amb entitats, amb Càritas, amb entitats diverses.
Jo he dit que ho havia fet molt bé i que inclús ho firmava i tot com a persona, com si diguéssim, de fora. Ara, he dit que altres partits no ho veia així, i llavors ens he posat el partit que ens mana a Madrid, les retallades que ha fet, i no ha fet una retallada, per exemple, de defensa o això, sinó que ha fet una retallada de lo social, Tots els milions i milions, totes les estafades, s'ha quedat ella del seu partit, la corrupció, etc, etc.
Per això hem de seguir treballant des d'aquí.
Per això.
Jo sí que volia preguntar-los, malgrat aquest panorama de partits que tenim i totes aquestes situacions i posicionaments, vostès creuen que la consciència social respecte a les necessitats d'una justícia social han augmentat o no? És a dir, la sensibilitat, la voluntat de que el món sigui una mica més just, ha augmentat o només som quatre que estem aquí en aquesta taula parlant-ne?
Els homes, normalment, els barons, tenim el cor a l'esquerra, però la butxaca la
continuem
a portar a l'esgueta. I molt sovint hi ha una certa incoherència entre el que voldríem, que és el que ens dona el cor, i després el que estem disposats a fer. És a dir, quan el que volem exigeix un esforç, un sacrifici, inclús econòmic, llavors normalment ja comencem a posar les nostres pegues. És a dir, hauríem de ser més conscients i que està bé que mani el cor, està bé, no està bé que mani la butxaca, el que hauria de manar sobretot és el cap. És a dir, ser conscients de que la gent ens ha d'ajudar. En el banc dels aliments tenim l'experiència del gran èxit que té dintre la ciutadania, perquè és un èxit de la ciutadania, el gran recapte que fem a finals de novembre. I només fem aquest, no l'altre, durant l'època de l'any són petites cosetes, no en volem fer més, perquè la ciutadania en aquells moments demostra la seva solidaritat. Però, clar, no n'hi ha prou. Els que passen gana, que
tot l'any.
Tot l'any. I han de menjar,
no
cada,
vacances,
han de menjar cada dia. I la llet que ens van donar, per exemple, el mes de novembre, doncs ara ja se'ns ha acabat, perquè només dura 3 mesos. I necessitem donar llet més temps. Mm. És a dir, la solidaritat existeix, però s'ha d'estimular, s'ha de moure. S'ha de moure el cos.
Jo crec que en general parlo, sí que la gent està sensibilitzada, sí que hi ha bastanta gent que fa voluntariat. El senyor Arruga estava parlant ara de l'acció del gran recapte, però hi ha un dia a dia, com per exemple el menjador social Menús d'aquí de... Bueno, que està aquí a la vora, doncs aquest menjador viu a base de les donacions que fan dia a dia els veïns o la gent que vol. Per tant, això significa que sí que tenim gent que està anant allà. O el dia a dia també que es porta la roba a les esglésies i que després es reparteix. Penso que Catalunya, en general, som gent solidària.
Sí, però jo penso que estic d'acord, que som gent solidària. Però que, a veure, hi ha molta gent que, mira, pensa... Això, que, per exemple, les parròquies, no?, que posen els cistells, posa, doncs, mira, portar un quilo d'arròs és molt fàcil, o portar un quilo d'allò, de fideus. Però, en canvi, sapiguer... entrar dintre teu el que representa el de dir, escolta'm, jo vaig a fer unes vacances, quan me gastaré? Tant. Doncs, escolta'm, la meitat ho dono per colònies pels nanos. Això. O sigui, no donar el que em sobra, que aquell arròs em sobra, sinó donar una cosa que me la trec jo. Jo crec que aquesta és la verdadera solidaritat.
La senyora Gispert parla amb el cor.
Molt maco, sí, sí.
Senyor Cervelló, volia afegir.
Volia afegir que crec que sí, que s'ha fet palesa la necessitat de col·laboració ciutadana per ajudar els qui ho necessiten. Però també penso que hi ha un parell d'idees més que no està mal de recordar. Una, que les administracions no arribem a tot. Jo veig allà al meu barri, que a vegades els dius, escolta, les entitats et demanen, no, ja sabem que els diners no arriben a tot arreu. En aquesta és una altra idea que crec que és bo, que siguem conscients que no ho tenim tot pagat pels segles dels segles, sinó que, com deia la Núria Gispert, amb un ajuntament tan nen tan transforma. I l'última idea, que ja en parlem un altre dia, és que algun dia les administracions haurem de prioritzar els serveis que ara donem universalment, que potser s'haurem de focalitzar qui més els necessita. Exemple fàcil, el de les medicines. Segurament no tots els jubilats necessitarien les medicines gratuïtes. I per tant, n'hi ha alguns que em podrien pagar o la totalitat o una part. Doncs, escolta, això ens ho haurem de plantejar. Ho deixo aquí perquè donaria per molt més i ens estem acabant el temps, però aquí és una altra cosa.
Hem d'acabar aquest programa, un programa que ha donat per molt, sobretot a nivell de propostes concretes per canviar el món, per erradicar la pobresa, l'exclusió social i fer un món que ens faci més feliç a tots, perquè, de fet, la igualtat no igualtat pura, no? Però sí, la justícia social en aquest sentit ens fa més còmodes i més feliços a tots. Moltes gràcies, senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia, president del Banc dels Aliments, per ser amb nosaltres avui.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Claudi Cervelló, filòleg, conseller municipal del districte de Sant Andreu.
Ha estat un plaer.
Senyora Mireia El Pozo, advocada, secretària del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i consellera municipal de l'Eixample.
Moltes gràcies, Carla.
I Núria Gispert, expresidenta de Càritas, Barcelona, Catalunya, Espanya. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Nosaltres ens retrobem, com cada setmana, parlant d'economia en valors, economia al servei de les persones. Serà dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.